El Ripollès intenta tornar mica en mica a la normalitat després de les ventades d'aquest cap de setmana que han provocat greus desperfectes a molts municipis. Els ajuntaments del Ripollès estan fent balanç de les conseqüències econòmiques i alguns encara tenen nuclis aïllats sense subministrament elèctric. En parlarem de seguida a l'antena dels 5 minuts més. Molt bon dia, benvinguts al despertador de referència a les nostres comarques. És dimarts 17 de març del 2026, dia amb un vent en calma, amb el cel completament serè, això sí, amb temperatures fredes. Aniol Puigverd, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joel.
Com ho tenim, això?
Doncs sí, temperatures baixes, ara mateix 0 graus a Vall de Núria, un grau positiu el tenim a Mieres, 2 a Das, també a la Vall d'en Bas, 3 els tenim a Olot, a Santa Pau i a Ripoll, 4 graus a Camprodon, 5 graus els tenim a Sant Pau de Segúries, a Castellfollit de la Roca, a les Preses, a Montagut, i a Besalú, 6 a Girona, 7 a Banyoles, 8 graus a Figueres i tenim 10 graus a Roses.
Tranquil·litat, Dani Ramírez.
Tot igual, puja una mica la temperatura, sol, ja pràcticament no farà tramuntana, potser una mica al matí, residual, i baixa, pocs núvols en conjunt. Dimecres a la tarda es pot ennuvolar una mica, no descartem algú xàfec al Pirineu Oriental, però seria ben poca cosa.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Bueno, demanem que netegin, sisplau, és a dir, que netegin els vorals de les lleres dels rius que toquen a la carretera i el lateral, diguem, de muntanya també.
És l'alcaldessa de Ribes de Freser, és Mònica Sant Jaume, queixant-se de l'estat en què estan els boscos, no només ara, sinó com estaven just abans de la ventada. De fet, en Ribes de Freser, Vilallonga, Campelles, són alguns dels municipis més afectats, juntament amb Molló. La bona notícia del dia és que ha recuperat el subministrament elèctric, però encara no disposa de cobertura mòbil. El llum els hi arribava a última hora d'ahir, parlarem amb l'alcalde Josep Coma en uns instants, això sí, ho haurem de fer a través d'algun sistema que ens garanteixi poder mantenir aquesta comunicació, perquè, com diem, ara mateix no tenen cobertura de telefonia mòbil. El llum va tornar ahir al vespre als nuclis de Molló, Espinavell i Favert, per bé que potser queda encara alguna masia aïllada. On estan també aïllats és a la zona de la Baell, en concret al terme municipal de Campelles. Entrevistarem també la seva alcaldessa en tan sols uns instants. A la Garrotxa, les ADFs i tècnics del Consell Comarcal continuen fent balanç de les destrosses que el vent ha provocat als boscos de la comarca. Des del Consell no entenen per què no es van activar les alertes per fort vent aquest diumenge a la zona. A Sant Ferriol la destrossa és considerable i des de les ADFs exigeixen la gestió dels boscos.
I és que a la taula sempre parlem de lo mateix, no? L'espai públic, l'espai privat, la massa forestal, però hem d'obrir el camp visual i al final tot això és un... hem d'agafar-ho com una sola parcel·la i hem de dir què fem aquí dintre, perquè vull dir, el dia que cremi rebrà el sector públic, el sector privat.
Planoles ha sigut el poble escollit per presentar el programa de rehabilitació per al món rural del 2026, una convocatòria de 5 milions d'euros destinats a subvencionar la millora d'habitatges en municipis rurals.
A la presentació hi va assistir la consellera de Territori, Habitatge i Transició Rural, Sílvia Paneque, l'alcalde de Planoles, David Verge i moltes altres institucionalitats que van celebrar una mesura que ha d'ajudar a revertir la dinàmica de despoblament al món rural.
Escoltem a Sílvia Paneque.
Busquem mobilitzar habitatges existents buits. Ho deia l'alcalde i és així, ens dirigim a 590 municipis a tot Catalunya, municipis rurals, i el que volem és recuperar i posar en valor aquest parc d'habitatge existent i per tant posar habitatges nous a través de la rehabilitació d'habitatges que hagin estat desocupats almenys els últims 2 anys i també allotjaments dotacionals.
La CUP d'Olot demana mesures per reduir el consum d'alcohol entre els joves durant les festes d'altura.
Entre altres, proposen que la formació als barraquistes sigui obligatòria i que hi hagi punts d'aigua a l'entorn dels espais de festa.
Punts d'aigua públics i visibles a la via pública durant les festes, en els llocs, en els entorns on es produeixen les festes, ja no només al Firal, sinó, per exemple, a la zona de les fires o a la zona de la plaça Major, que no hi ha barraques. Una altra mesura que proposem és que les mateixes barraques doncs, puguin proporcionar, de fet, ja està escrit que haurien de fer-ho i no s'està fent prou bé, segurament.
Són paraules de Dani Dorca, un dels portaveus de la CUP d'Olot. Per cert, presentaran una moció en aquest sentit en el ple d'aquest dijous. Alumnes de tercer i quart d'ESO de l'Institut Escola Greda d'Olot impulsen la creació d'un bar a l'hora del pati.
Es tracta d'un projecte que s'emmarca les cooperatives d'alumnes que la Generalitat promou i que permet desenes de joves formar-se de manera diferent. Es tracta d'una iniciativa pensada en aquest cas per alumnes de l'aula d'acollida en la qual aprenen tot duent a terme projectes més pràctics.
Parlot és una iniciativa pionera que a més pot ser una inspiració per molts altres centres educatius arreu de l'Estat, una iniciativa que connecta l'emprenedoria, l'educació, la innovació, el treball en xarxa i el treball en equip. Per tant, és tot un exemple de la realitat que ens trobem avui en dia.
Olot i la Palma impulsant la segona edició del curs internacional de vulcanologia aquest octubre.
El programa reunirà estudiants, investigadors i professionals en una formació intensiva que combina teoria, pràctica i sortides de camp entre la Garrotxa i les Illes Canàries.
Escoltem Xavier de Bolòs.
Aquests grans volcans, doncs, que tenen activitat volcànica, doncs, en aquest curs també, doncs, es treballen, s'estudien, es tracten d'entendre i sobretot de donar eines de cara que els professionals, doncs, puguin tenir el coneixement necessari per poder donar resposta a situacions d'emergència i de crisis volcàniques.
I el Museu de la Garrotxa dedica una exposició als RCR Arquitectes.
Arrels i Ales repassa la trajectòria de l'estudi al llarg de gairebé 4 dècades i combina projectes, dibuixos, maquetes i materials de treball per explicar com entenen l'arquitectura.
El comissari de l'exposició és l'arquitecte Jaume Prat.
Doncs volem explicar una manera d'entendre el món, de viure la vida, si es vol, de mirar la vida, de reflexionar sobre la vida, que s'expressa a través de l'arquitectura. I crec que aquest és el fet més rellevant de RCR Arquitectes, que l'arquitectura d'ells és el reflex d'una visió del món molt més àmplia del que pot expressar la pròpia arquitectura.
La Biblioteca Lambert Mata de Ripoll ha acollit una conferència sobre l'art i la medicina que convida a observar les obres d'art amb una mirada diferent.
Doncs sí, com a testimonis visuals de les malalties de l'època, segons Rosa Ribas i Eustaqui Hernández, encarregats de la conferència, aquest és només un exemple de tot allò que es pot descobrir en les pintures quan s'analitzen.
Perquè cada quadre té la seva sorpresa, perquè no podem dir que hi hagi un fil conductor únic, però realment quadres que tu te'ls miraves d'una manera, només des d'aquesta característica artística i del tipus de pintura i com tal, és molt sorprenent quan ell, des de la medicina, fa veure una altra cosa que realment és el que ens ha passat a nosaltres. Si no t'ho expliquen, si no investigues, si no t'hi fixes, si no busques, tu no ho veus.
Olot tanca la capitalitat de la sardana, ben celebrat fins a una vuitantena d'activitats al voltant de la dansa de Catalunya.
Aquest cap de setmana s'ha fet la cloenda i s'ha passat el relleu al Vendrell, que serà la ciutat encarregada de mantenir aquest títol en els propers 365 dies. L'Ajuntament diu que algunes de les propostes que s'han fet durant aquest any es mantindran.
Escoltem l'alcalde Agustí Arbós.
Bé, primer de tot ha estat un any de molta feina i primer de tot m'hauria agrair la feina feta a les tres entitats, Agrupació Sardinista d'Olot, la de la Garrotxa i Flor de Fajol, perquè la veritat és que han fet una feina ingent. Ja van anar amb una proposta ambiciosa, van ser ells també qui van proposar el plenari poder ser capital, i un cop acabat aquest any, doncs, primer de tot, doncs, agrair-los la gran feina. Crec que ha significat per la ciutat, doncs, donar molta força al sector de la sardana. Hi ha hagut més actes sardanistes que setmanes ha tingut l'any, gairebé 80 de 52 setmanes que ha tingut l'any, i a més, ja m'avanço, hi ha hagut activitats i moments, doncs, que han funcionat tan bé que mantindrem.
La pluja i el vent condicionen la Fira del Ferro de Besalú. L'estrella de l'esdeveniment ha estat el fanal, que s'ha creat gràcies a l'entitat Acunts, encarregats de fer la peça.
El fanal estarà situat al costat de l'Institut d'Escola del municipi, on antigament hi havia una fàbrica de replons, element necessari per fer unions en les peces de forja.
El president de l'entitat és Joel Mata.
Bé, la fira, bueno, ha anat molt bé, hem pogut fer el que volíem, que era muntar un fanal. El problema ha sigut que el temps i la pluja ens ha condicionat una mica, perquè ahir vam tenir tot el dematí de pluja i avui ha bufat molt fort el vent i se'ns ha trencat algunes carpes, però bé, al final hem aconseguit aixecar el fanal, que és el que volíem fer abans de dinar, i bueno, crec que la peça ha quedat prou bonica. Té una part tècnica més complicada, que és que no hem volgut fer un màstil o un puntal inicial amb un tros de tubo, sinó que hem volgut fer unes platines per donar-li una gràcia i una cosa diferent.
En esports, l'equip absolut de waterpolo del Club Natació Olot aconsegueix l'ascens a primera catalana.
El conjunt dirigit per Jan Ivern ha fet una temporada excel·lent i, tot i que li falta un partit per tancar-la, ha aconseguit guanyar tots els seus partits.
Estem molt contents amb això, vull dir, al final fer 13 de 13 per molt, com dius tu, que sembla que ens passegem, no és gens fàcil. Sempre hi ha alguns partits que no s'acaba de jugar del tot bé, que l'equip està cansat, que costa, però sí, mica en mica hem anat fent partit a partit i ens hem plantat ara a final de temporada, sobretot fa un parell de setmanes quan vam guanyar el Sallent aquí a casa, que ja pràcticament, com qui diu, teníem l'ascens a tocar i la veritat és que molt contents de la temporada com ha anat.
Jordi Vicario i Míriam Saguadogo han estat els esquiadors més ràpids a la 49a edició del Memorial Jordi Peix de Vall de Núria.
El Club Esquí Fontalba celebra la bona participació d'enguany, que s'explica per la bona qualitat i quantitat de neu que els ha acompanyat durant tota la temporada.
Escoltem el president del Club Esquí Fontalba.
Bueno, aquest any ha sigut una gran temporada, sobretot per la neu que hi ha hagut, i a nivell de cursets i de totes les activitats que hem fet, doncs hem tingut moltíssima gent, i aquest any també s'ha notat reflectit al final a la cursa social, que és el final de festa una
I
mica.
Martí Baireda aconsegueix la primera posició de la Copa d'Espanya de trial a Cartagena.
Tot i quedar quart a les semifinals, el pilot garrotxí ha aconseguit la primera plaça a la final amb un total de 260 punts.
Estic molt content d'aquesta primera posició, la primera competició internacional de la temporada. Aquesta pretemporada hem canviat moltes coses, hem estat entrenant diferent i entrenant molt, i s'ha notat, he augmentat molt el meu nivell, i bueno, és una validació, no?, aquest resultat de que hem estat treballant correctament. Ara queda molt per fer encara, la temporada és molt llarga, acabem de començar, i en 2 mesos tinc la primera Copa del Món, o sigui que allà és on realment ha de comptar un bon resultat, o sigui que estarem treballant per aconseguir-ho.
I si esperem una mica més per vendre el pis?
No ho sé, no ho tinc clar. I si truquem a l'Adrià i l'Eduard d'Immobiliària Garrotxa Activa?
Quan es tracta de comprar o vendre un habitatge, no tot és qüestió de preu. És saber amb qui parles i en mans de qui deixes la decisió.
A Immobiliària Garrotxa Activa t'acompanyem al llarg de tot el procés.
Som professionals col·legiats, experts en el territori.
Immobiliària Garrotxa Activa, la teva immobiliària a la Garrotxa i al Ripollès. Truca al 972-2751-12 o visita tota l'oferta immobiliària a immobiliariagarrotxaactiva.cat.
Les coses ben fetes.
El Ripollès intenta tornar mica en mica a la normalitat després de les ventades d'aquest cap de setmana, que han provocat greus desperfectes a molts municipis. Els ajuntaments de la comarca estan fent balanç de les conseqüències econòmiques i alguns encara tenen nuclis aïllats sense subministrament elèctric. Poques hores després d'haver-se produït les ventades, quina és la situació? N'hem fet un repàs amb la Laura Segó.
L'episodi de ventada registrat aquest diumenge ha deixat el Ripollès en greus afectacions tant a nivell d'infraestructures, comunicacions, electricitat com telefonia. En el cas de Campelles, l'alcaldessa Judit Cornellà informa que s'hi van registrar ratxes de fins a 230 km per hora. La situació és de devastació total des de Montagut fins al Baell. En aquest sentit, aquest veïnat ha quedat incomunicat i no hi ha previsió de poder fer-hi arribar generadors per tal de donar el servei d'electricitat als veïns i veïnes.
El nucli que tenim més afectat seria el Baell. El Baell porta ja quasi bé des d'ahir a les 7 de la matí sense llum. Hi ha Endesa allà. El problema que tenim és que el Baell ha quedat aïllat per les dues bandes, tot i que ahir es va obrir la carretera de Bosc als veïns, perquè pogués circular un vehicle, els bombers no poden passar i, per tant, no es pot portar un generador al veïll. Ara intentarem, des de l'Ajuntament, amb maquinària, que vinguin i ens la obrin, perquè així els bombers puguin passar i que puguin fer arribar, doncs, aquest generador. En definitiva, per sort, només és tot material. No hem tingut cap desgràcia personal.
Per la seva banda, l'alcaldessa de Ribes de Freser ha exposat que ara s'estan rebent les conseqüències de no haver pogut netejar el bosc.
Bueno, demanem que netegin, sisplau. És a dir, que netegin els vorals de les lleres dels rius que toquen a la carretera i el lateral, diguem, de muntanya també, perquè al final diumenge vam quedar incomunicats, tant nosaltres com diferents carreteres del Ripollès. No ho podem fer tot, les administracions locals, val? I que el fet de que Ribes o els pobles de Ribes, per exemple, a Ventolà, en aquests moments encara no tenen llum, val? Que faci més de... No estem habituats a tenir talls de llum de més de 48 hores. Llavors, bueno, és hivern, fa fred encara, els congeladors estan començant a desglaçar.
La caiguda d'arbres ha provocat que uns 2.900 ripollesos s'hagin quedat sense llum. Els bombers informen que al llarg de la jornada de fortes ventades van rebre 125 avisos, sobretot per la caiguda d'arbres, cablejat i elements estructurals.
Doncs a aquesta hora el que fem és anar cap a Molló, perquè sembla que a les últimes hores el municipi sí que ha recuperat el subministrament elèctric. En aquest moment estem en condicions de saludar i ho estem fent amb unes condicions bastant justes perquè no hi ha cobertura de telefonia mòbil. Dèiem que anem a saludar l'alcalde del municipi, en Pep Coma. Senyor Coma, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
En quina situació us trobeu en aquests instants a la zona de Molló?
Bé, en aquests moments al municipi hem recuperat el subministrament elèctric des d'ahir més o menys a les 7 del vespre, després de pràcticament estar dos dies doncs, sense electricitat a la majoria del municipi. Sí que en el cas del nucli de Molló doncs, vam tenir un generador i això va fer que la gent del poble, del nucli de Molló, doncs, estés només un dia sense electricitat. I potser ara el problema més greu doncs, és la manca de cobertura de telefonia mòbil, doncs, que des de dissabte al matí que no tenim cobertura i continuem d'aquesta manera.
Què us han dit les companyies elèctriques i què us estan dient les companyies telefòniques?
Bé, en el cas de la companyia elèctrica, el primer moment doncs, de la ventada, el mateix dissabte, va ser impossible contactar amb ells. Jo vaig haver de fer-ho a través del Centre d'Emergències de Catalunya. Això va servir perquè ens col·loquessin un generador almenys a la matinada del dissabte al diumenge per poder recuperar el servei. I en el cas de les companyies telefòniques, doncs al principi ens deien que el problema era d'electricitat, que si no es recuperava l'electricitat ells no podien reprendre doncs, el servei, però tot i haver recuperat doncs, l'electricitat no funciona encara la cobertura de telefonia mòbil. No tenim previsió de restabliment en aquests moments.
Com s'ho fan vostès, per tant, per comunicar-se amb el món mundial, diguem-ne, amb la resta de la població? Ara mateix vostè ens està atenent des d'un lloc on té la sort de tenir wifi i gràcies a això podem fer una connexió via WhatsApp. Però com ho fan les empreses, els veïns, una mica com ho feu tots plegats per comunicar-vos amb Molló?
Doncs, a veure, pel que fa a la fibra òptica, hem de dir que aquesta sí que ha funcionat, tot i ser aèria, doncs no ha patit danys i, per tant, en el moment en què hem tingut electricitat hi ha hagut aquest servei de fibra òptica i, per tant, tenim wifi. La gent que té establiments doncs, pot cobrar amb datàfon sense problemes connectat al wifi i els telèfons actualment doncs, també funcionen amb tecnologia IP i, per tant, amb internet. I per tant, si tenim internet, funciona la telefonia fixa i funciona d'alguna manera doncs, tot el que són les aplicacions a través d'internet, WhatsApp o enviar missatges o trucades de WhatsApp. El que passa és que si no estàs en un punt on estiguis connectat a un wifi, a internet, doncs evidentment estàs incomunicat. Per tant, si estàs al carrer o si estàs fent algun tipus d'activitat a l'exterior, doncs en aquests moments la gent està sense cobertura.
Més enllà d'aquesta qüestió de la cobertura dels serveis bàsics, diguem, quins desperfectes han provocat les ventades a Molló?
Bé, doncs bàsicament nosaltres a data d'avui tenim recollits tres desperfectes. Un és a la pista poliesportiva municipal. Aquesta pista poliesportiva doncs, havíem fet fa 3 anys doncs, tot una teulada nova per cobrir-la, per arrossegar-nos de la pluja quan hi havia activitats esportives o culturals. En aquest cas ha arrencat tot una part de la teulada, no tota, però tot una part de la teulada amb les plaques solars que hi teníem instal·lades i que produïen energia. Tot això ha desaparegut, literalment. L'altra afectació és en un privat, en una granja, al capdamunt del poble de Molló, doncs, que també ha quedat arrasada, vull dir, el vent va entrar i va enderrocar tot el teulat i totes les parets laterals doncs, d'aquesta granja. Per sort, amb aquests dos incidents, doncs, ningú va prendre mal, ni el bestiar doncs, que hi havia en aquesta granja. I l'altra afectació, potser més persistent, és la caiguda d'arbres sobre molts camins. Tenim doncs, molts arbres que han caigut sobre camins que van a masies, camins que van a veïnats, que de vegades aquests arbres, fins i tot amb les arrels, s'han emportat part del camí. I, per tant, tenim alguns camins doncs, tallats, no només per l'arbre, sinó perquè de vegades s'han portat tota una paret de pedra seca o tot un marge i, per tant, ha desaparegut un tram de camí.
Tenen previst demanar la declaració de zona catastròfica?
Bé, aquest matí tenim reunió amb el secretari d'Administracions Locals de la Generalitat, no només a Montlló, sinó en alguns altres municipis afectats, i veurem, doncs, parlant amb el govern, què acabem decidint o què acabem acordant.
Bé, doncs, li agraïm que hagi atès la trucada dels 5 minuts més, senyor Coma. Esperem que, mica en mica, vagin tornant a la normalitat i, evidentment, anirem seguint de molt a prop com es va resolent aquesta situació i a veure si podeu recuperar els serveis bàsics que encara teniu pendents. Entenc que tots els nuclis, Favert, Espinavell, tots de moment van recuperant aquesta desitjada normalitat, no?
Sí, correcte. El tornar a l'electricitat, doncs, mica en mica es va recuperar la normalitat, perquè pensem que ara de l'electricitat, doncs, en depèn tot, per cuinar, per escalfar-se o per comunicar-se per internet.
Doncs moltíssimes gràcies per atendre la trucada dels 5 minuts més, senyor Coma. Bon dia i bona hora.
Moltes gràcies, bon dia.
No sé si poden dir el mateix a la zona de Campella. Judit Cornellà, alcaldessa, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Com esteu aquí al sector de Campelles? Perquè hi havia el veïll que estava absolutament incomunicat, no?
Sí, havia obert per la part de dalt, de la part del bosc, perquè pogués passar algun vehicle, però un vehicle petit. Ahir al migdia es va acabar de... migdia tarda vam acabar de poder... doncs aquesta via, perquè si pogués arribar un generador, i ahir a les 8 del vespre, doncs, el veïll ja recuperava el llum. Avui la Diputació ens diu que intentarà a veure d'anar netejant la via principal, a veure si entre el migdia, tarda, vespre, doncs el veïll ja no quedés aïllat de la resta de municipis.
Us heu sentit ben atesos al llarg d'aquestes últimes hores a partir de les ventades en aquesta zona?
Bé, nosaltres va bufar tan fort, però molt temps, jo no recordo, i molta gent de gran que viu aquí tota la vida que no ho havia vist mai, va ser tan intens el diumenge i la devastació va ser tal que no ho vam ni pensar. El diumenge, un cop va parar el vent i vam sortir fora i vam veure com estava el poble, com estava tot, i el que ens venia a sobre, la veritat, no vam pensar si estàvem o no estàvem. Va ser impossible comunicar-nos amb Endesa al llarg del diumenge. Des de diumenge que no tenim wifi, el diumenge vam estar també sense telèfon, però sí que és veritat que el telèfon ens va tornar al vespre, al revés del que comentava l'alcalde de Molló, i des d'aleshores, doncs, ja que no tenim internet ni servei d'internet. Ens ha costat molt, sí que nosaltres vam acabar podent comunicar, doncs, que teníem el veïll sense llum gràcies al debat del govern, perquè va ser impossible comunicar amb Endesa. Pel que fa a la Diputació, doncs, jo crec que estaven col·lapsats, ahir que finalment ens vam poder posar en contacte perquè ens puguin obrir la via de Campella. Sí que un agraïment als bombers, que ens van fer el favor, doncs, tot el diumenge d'estar treballant aquí i ajudar les persones, perquè nosaltres és que ens caien literalment les finestres, és que ens caia tot, era una passió.
Ens comentaven des de Molló que els avis feien molts anys que no veien una ventada d'aquestes característiques. Imagino que aquí a la vostra zona també ha sigut absolutament inusual, no?, el que s'ha viscut aquest cap de setmana.
Campelles és un serrat i sempre fa molt vent, sempre fa molt vent, i sempre tenim punts de ventades molt bèsties. Sempre s'ha explicat, doncs, que en temps d'enrere les teulades, però com el de diumenge feia molts i molts i molts anys, diuen la gent gran del poble que no s'havia vist una ventada com la de diumenge passat.
Doncs què els diria a la població que ens estigui escoltant en aquest moment i una mica quines són les reclamacions que des dels petits municipis feu en situacions com aquesta, sobretot perquè aquests capítols de vent es poden repetir, com també de forts temporals. Una mica quina seria la principal reclamació que feu des dels pobles petits?
Jo crec que en un moment com aquest, a més en municipis tan petits com el nostre, ens haurem d'ajudar, perquè aquí, per dir alguna cosa, Campella, el sistema d'enllumenat públic ha quedat reduït a zero, no en tenim. Tot això s'haurà de canviar en murs, camins. Encara no hem, hem vist el que era el poble, però el que tenim a la muntanya ho hem vist en dro i fa també una mica de por. Seran unes despeses molt importants que no sé fins a quin punt els podrem assumir, tant particulars com el propi ajuntament. I demà demanem sobretot a les companyies una mica el que comentava ahir l'alcaldessa de Ribes, que no hi ha un manteniment. O sigui, nosaltres els ajuntaments obrim franges antiincendis, etcètera. Però és que tenim aquí pals de llum que cauen, s'aguanten amb d'arbres, i fins que no passa una cosa com aquesta no hi ha la reparació. Per tant, que no és normal, és que portem mes i mig, que podem comptar que portem més de 12 dies sense internet, que hem estat més de 6 dies sense llum, per tant, amb episodis separats, però no és normal l'època que vivim. Fem lleis de muntanya, demanem a la població que vingui a viure a zones rurals, però no els hi podem garantir ni tan sols que puguin treballar.
Certament. Per tant, doncs, us heu quedat ara mateix sense enllumenat públic, amb les conseqüències que això comporta. Hi ha algun altre desperfecte destacable a la vostra zona?
I nosaltres, el caure tants arbres a dins dels nuclis i l'haver estat un hivern tan plujós i que hagi nevat tant, el terreny era molt moll, el caure aquests arbres tan enormes arrencaven tot el que hi havia sota. Per tant, també ens han arrencat les canalitzacions d'aigua i tenim moltes fuites a tot el poble. Bueno, ahir ja ho hem deixat tancat, però hem de procedir a reparar i a tornar l'aigua a alguns punts del municipi.
Déu-n'hi-do. Per tant, doncs, les conseqüències són importants d'aquest temporal. Teniu previst, doncs, fer alguna mena de sol·licitud per demanar algun tipus d'ajuda com a zona catastròfica, per exemple, el mateix que li demanàvem a l'alcalde de Molló, perquè recordem que allà també les ventades s'han emportat, per exemple, part de la teulada del pavelló?
Sí, també han volat les plaques solars, a baix del polígon han volat els teulats, ho haurem de fer, no tenim una altra. Ho hem de fer, no hi ha més remei.
Doncs Judit Cornellà, alcaldessa de Campelles, gràcies per acompanyar-nos a l'antena dels 5 minuts més i estarem molt pendents de l'evolució de tot plegat i especialment de les conseqüències en matèria de danys que aquest temporal hagi pogut deixar. Gràcies i bon dia.
Moltes gràcies.
Bé, doncs així estan les coses en els municipis més afectats per el temporal de vent al Ripollès. A la tornada de publicitat ens centrarem a la Garrotxa perquè també en alguns punts, com per exemple a Sant Ferriol, les ventades han arrasat els boscos. En parlem d'aquí a tan sols 3 minuts. Fins ara.
Busques una veu familiar a l'altra banda del telèfon? Busques el servei tècnic de proximitat que trobaves a faltar? Som aquí, Nexia, la nova operadora d'internet de la Garrotxa. Perquè connectar no és només tenir cobertura. Consulta les millors ofertes en fibra i telefonia fixa i mòbil trucant al 872-200-555 o entra a nexiatel.cat. Nexia, com a casa. A Nexia, sempre hi som.
A Òptica Fluvià ens agraden els teus ulls i per això els volem totalment sans. Anàlisi i diagnosi visual, anàlisi de retina, graduacions personalitzades, optometria pediàtrica, de l'esport, del treball i molts més serveis per cuidar de la teva salut visual. Visita'ns i deixa els teus ulls en bones mans. Ens trobaràs al centre d'Olot, al carrer de Sant Rafel, Fluvià Òptics. Per a més informació, fluvià.cat.
Quan l'objectiu del teu negoci és satisfer els clients, cada promesa compta. Per això, a Toyota Professional, complim el nostre compromís d'oferir la gamma de vehicles comercials més completa. I trobaràs la nova Toyota Proace City, ara en versió elèctrica o de combustió, per la mateixa quota. Toyota Professional. Professionals que cuiden professionals.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Olot Aura Motor, carretera Santa Coloma sense número a les preses.
A la Fundació La Caritat d'Olot cuidem persones i cuidem vides. Oferim un entorn immillorable amb jardí, cuina pròpia i un equip humà d'excel·lència. La innovació és la nostra eina de transformació. Per això disposem d'una sala Snowsland. És un espai terapèutic d'estimulació sensorial. Vine i t'informarem al 972 26 0122 o a l'Instagram @FundacióLaCaritat. La caritat és viva. La caritat és vida.
Sant Jaume de Llierca ja ho té tot a punt. Aquest 22 de març arriba la 31a Fira de Sant Josep i ve carregada de bon ambient, puntaires, tèxtil i artesania, alimentació per fer benigana, cotxes antics, bitlles catalanes i molta vida al carrer, xaranga, espectacle infantil, faràndula, sardanes i exposicions per a tots els gustos. 22 de març, 31a Fira de Sant Josep a Sant Jaume de Llierca.
A la carretera, triar bé marca la diferència. I ara, a Girona, hi ha una nova manera intel·ligent de repostar. Plenergy. Plenergy ja és a la província de Girona, a Olot i a Cassà de la Selva. Gasolineres properes i accessibles, amb combustible de qualitat i preus realment imbatibles. Si valores el bon preu i una bona decisió, vine a Plenergy Olot o Plenergy Cassà de la Selva. Plenergy. Moure's així dona gust.
Bon dia, són 8:45, ens posem al dia de l'actualitat avui en el nostre 5 minuts més dedicat a les conseqüències de les ventades.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Hem parlat amb l'alcalde de Molló, que ens ha explicat que el teulat del pavelló ha volat literalment. L'alcalde de Molló, que ha confirmat ja que tots els nuclis del seu terme municipal, Espinavell, Favert, Molló, tots tenen ja restablert el servei de llum, l'electricitat, el subministrament elèctric. No podem dir el mateix de la telefonia, encara estan sense cobertura de telefonia mòbil. Com dèiem, els ha volat a part del teulat del pavelló, el vent també s'ha endut, ha arrencat literalment les parets d'una granja i també les plaques solars també han volat pels aires. Això ens ho explicava l'alcalde de Molló en aquest mateix programa. La de Campelles, la Judit Cornellà, ens ha explicat que s'han quedat sense enllumenat públic, tampoc han pogut recuperar encara en molts punts la telefonia i hem de dir que tornen a tenir llum a la zona del Baell perquè han aconseguit obrir un pas per arribar a la zona afectada, però vaja, que han estat molts dies sense telefonia i molts dies sense llum. En tots els casos, no descarten la possibilitat de demanar la declaració de zona catastròfica perquè diuen que els danys seran quantiosos i considerables. Des de Ribes de Freser, l'alcaldessa Mònica Sant Jaume diu:
bueno, demanem que netegin, sisplau, és a dir, que netegin els vorals de les lleres dels rius que toquen a la carretera i al lateral, diguem, de muntanya també, perquè al final diumenge vam quedar incomunicats, tant nosaltres com diferents carreteres del Ripollès. No ho podem fer tot, les administracions locals, val? I que el fet de que Ribes o els pobles de Ribes, per exemple, Ventolar, en aquests moments encara no tenen llum, val? Que faci més de... No estem habituats a que tenir talls de llum de més de 48 hores. Llavors, bueno, és hivern, fa fred encara, els congeladors estan començant a desglaçar.
Això, el Ripollès, en el cas concret de la Garrotxa, les ADFs i tècnics del Consell Comarcal continuen fent balanç també de les destrosses que el vent ha provocat als boscos de la Garrotxa. Des del Consell no entenen, per exemple, per què no es va activar les alertes per fort vent aquest diumenge a tota la zona.
A Sant Ferriol la destrossa va ser important. A la Serra de la Miana, al camí d'Ossinyà, aquest dilluns s'hi podien veure desenes d'arbres caiguts.
Escoltem a Xavi Quintana, president de les ADFs de la Garrotxa.
Això és un petit reflex del que ha passat dintre el bosc. Aquí estem veient només el que està ocupant la via transitable, però és que això, si ens endinsem a dintre de la massa forestal, està igual. Després, què vol dir? Que tenim molta brancada, molt d'arbre estintolat, com diem aquí, no? Amb altres arbres que acabaran caient amb alguna ventada.
Més enllà de les ventades i altres titulars, Planoles ha sigut el poble escollit per presentar el programa de rehabilitació per al món rural del 2026, una convocatòria de 5 milions d'euros destinats a subvencionar la rehabilitació d'habitatges en municipis rurals.
A la presentació va assistir la consellera de Territori, d'Habitatge i Transició Rural, Sílvia Paneque.
La sentirem. La CUP d'Olot demana mesures per reduir el consum d'alcohol entre els joves durant les festes del Torà.
Entre altres, proposen que la formació als barraquistes sigui obligatòria i que hi hagi punts d'aigua a l'entorn dels espais de festa.
I alumnes de tercer i quart d'ESO de l'Institut Escola Greda d'Olot impulsen un bar a l'hora del pati.
Es tracta d'un projecte que s'enmarca a les cooperatives d'alumnes que la Generalitat promou i que permet desenes de joves formar-se de manera diferent.
Olot i La Palma impulsen la segona edició del curs internacional de vulcanologia aquest octubre.
El programa reunirà estudiants, investigadors i professionals en una formació intensiva que combinarà teoria, pràctica i sortides de camp entre la Garrotxa i les Canàries.
El Museu de la Garrotxa dedica una exposició als RCR, arquitectes.
Arrels i Ales repassa la trajectòria de l'estudi al llarg de gairebé 4 dècades dècades i combina projectes, dibuixos, maquetes i materials de treball.
Olot tanca la capitalitat de la sardana, havent celebrat fins a una 80ena d'activitats al voltant de la dansa de Catalunya.
Aquest cap de setmana s'ha fet la cloenda i s'ha passat el relleu al Vendrell, que serà la ciutat encarregada de mantenir aquest títol en els propers 365 dies.
Esports, l'equip absolut de waterpolo del Club Natació Olot aconsegueix l'ascens a primera catalana.
El conjunt dirigit per Jan Hivern ha fet una temporada excel·lent i tot i que li falta un partit per tancar la temporada, ha aconseguit guanyar tots els seus partits.
Jordi Vicario i Míriam Saguadogo han estat els esquiadors més ràpids de la 49a edició de la Memorial Jordi Peix de Vall de Núria.
El Club Esquí Fontalba celebra la bona participació d'enguany, que s'explica per la bona qualitat i quantitat de la neu.
Martí Vayreda aconsegueix la primera posició de la Copa d'Espanya de trial a Cartagena.
Tot i quedar en quart lloc a les semifinals, el pilot garrotxí ha aconseguit la primera plaça a la final amb un total de 260 punts.
Com tenim la situació a Catalunya, Espanya i el món? Doncs realment fotuda. I si no escolteu aquests titulars, més de 200 morts i 400 ferits en un atac pakistanès a Kabul, segons els talibans.
El règim talibà acusa el Pakistan de causar la mort de civils brutalment i Islamabad ho nega rotundament.
La Unió Europea rebutja l'aliança internacional de Trump per l'estret d'Hormuz i diu que no és la guerra d'Europa.
Atacs amb drons iranians han provocat una mort a Abu Dhabi i dos incendis a l'aeroport de Dubai i al port de Fujairah.
Això sí, atenció, perquè Donald Trump adverteix: qui no m'ajudi, me n'en recordaré d'ell. Sisena apagada general a Cuba en un any i mig, mentre Trump diu que seria un honor prendre l'illa.
El nou tall generalitzat, que ha afectat més de 10 milions de cubans, agreuja les condicions de vida enmig del bloqueig petrolier imposat pels Estats Units.
Segon dia de vaga a l'educació, centrada en aquest cas al Penedès, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.
Els sindicats volen que la conselleria s'assegui a negociar amb els representants majoritaris i deixi sense efecte l'acord tancat amb Comissions Obreres i UGT.
Tothom parla del mateix. En revés del Tribunal Superior Valencià, la jutgessa de la Dana rebutja imputar Mazón.
Cinc magistrats descarten per unanimitat investigar l'expresident perquè no aprecien un fonament sòlid i objectiu que en els fets descrits per la jutgessa hi hagi delicte.
Investiguen les causes de la mort d'un treballador d'una empresa d'embotits en un accident laboral a Sant Miquel de Balenyà.
L'accident ha passat aquest dilluns a 6:45 del matí mentre el treballador manipulava una màquina.
I si esperem una mica més per vendre el pis?
No ho sé, no ho tinc clar. I si truquem a l'Adrià i l'Eduard d'Immobiliària Garrotxa Activa?
Quan es tracta de comprar o vendre un habitatge, no tot és qüestió de preu. És saber amb qui parles i en mans de qui deixes la decisió.
A Immobiliària Garrotxa Activa t'acompanyem al llarg de tot el procés.
Som professionals col·legiats, experts en el territori.
Immobiliària Garrotxa Activa, la teva immobiliària a la Garrotxa i al Ripollès. Truca al 972-2751-12 o visita tota l'oferta immobiliària a immobiliariagarrotxaactiva.cat.
Les coses ben fetes.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife, embalatge responsable. Futur sostenible.
Previsió meteorològica, Dani Ramírez.
Tot igual, puja una mica la temperatura, sol, ja pràcticament no farà tramuntana, potser una mica al matí, residual, i, vaja, pocs núvols en conjunt. Dimecres, a la tarda, es pot ennuvolar una mica, no descartem algun xàfec al Pirineu Oriental, però seria ben poca cosa.
T'has imaginat mai tenir el control total de l'energia de la teva llar o empresa amb un sol clic? Amb Eco, l'assessor energètic virtual de Bassols Energia, veuràs el teu consum, descobriràs quan pots estalviar i prendràs decisions intel·ligents, fàcil, visual i transparent. I això no és tot. Properament, Eco tindrà noves funcions per fer la teva energia encara més eficient i conscient. Descarrega't la teva app de Bassols Energia i comença a gestionar l'energia de manera intel·ligent. Eco, l'energia més eficient a les teves mans.
Hem estat parlant àmpliament de la situació provocada per les ventades a la comarca del Ripollès. Ara toca parlar de la Garrotxa, perquè les ADEFES i els tècnics del Consell Comarcal continuen fent balanç de les destrosses que el vent ha provocat als boscos de la comarca. Des del Consell no entenen, per exemple, per què no es van activar les alertes per fort vent aquest diumenge a la zona de Sant Ferriol. Allà la destrossa va ser important, en concret a la Serra de la Miana. Al camí d'Ocinyà, aquest dilluns s'hi podien veure desenes d'arbres caiguts. Hi ha assistit en Gerard Puigdemont.
La forta ventada de diumenge ha deixat algunes zones boscoses de la comarca molt tocades. A la Serra de la Miana, a Sant Ferriol, el mal ha estat considerable i aquest dilluns al camí que porta a Ocinyà, desenes d'arbres ocupaven els vorals de la carretera. Concretament eren pins afectats per la sequera, molt crescuts gràcies a les pluges dels darrers mesos i no gestionats, una combinació que ha acabat per fer-los tombar, i d'altres a quedar drets però malmesos. Molts d'aquests pins van caure per l'efecte vela. Les ADF de la zona continuaven fent tasques de neteja aquest dilluns, tot i que ells mateixos agraeixen la tasca feta per alguns veïns de la zona, que de seguida es van mobilitzar. Xavi Quintana és president de les ADF de la Garrotxa.
Això és un petit reflex del que ha passat entre el bosc. Aquí estem veient només el que està ocupant la via de... la via transitable, però és que això, si ens endinsem a dintre de la massa forestal, està igual. Després, què vol dir? Que tenim molta brancada, molt d'arbre estintolat, com diem aquí, no? Amb altres arbres que acabaran caient amb alguna ventada.
A la Garrotxa aquesta vegada no va arribar a l'avís de la Generalitat, en aquest cas per fortes ventades, però des del Consell Comarcal de la Garrotxa asseguren que es van registrar cops de vent de fins a 82 km per hora a l'estació meteorològica d'Olot i del voltant dels 70 km per hora a Argelaguer. Això, sumat a la quantitat d'arbres malmesos pel vent, els tècnics comarcals no entenen per què no es va rebre l'avís. Aquest dilluns, mentre avaluaven els danys a Sant Ferrer, encara no s'ho explicaven. Alba Ocaña és tècnica d'emergències i protecció civil del Consell Comarcal de la Garrotxa.
La Garrotxa no era una comarca que estigués marcada molt afectada molt greument per aquest temporal que vam tenir ahir, i ara estem intentant valorar a veure com ho fem també, perquè sí que és cert que comarques veïnes van rebre avisos de precaució, de vent i avisos d'alta intensitat de vent. Nosaltres teníem un risc moderat i, bueno, ha quedat palès que el risc moderat, doncs, potser ahir no era el més adequat.
A la Garrotxa diumenge, sobretot, es van produir caigudes d'arbres, afectacions viàries en alguns camins a Sant Ferriol i Sant Jaume, especialment a la zona de la Miana, però també problemes de llum a Sant Feliu de Pallerols. Les ADF, per la seva banda, van fer sortides a Argelaguer, a Maià de Montcal i també a Sant Ferriol.
La prioritat 1 va ser això, l'obertura de vies al màxim de ràpid possible des dels diferents ajuntaments, amb el reforç de les ADFs, amb el reforç i l'ajuda també d'aquests veïns que viuen en aquestes masies aïllades, i ara, doncs, és intentar recuperar al màxim encara ara la transitabilitat d'aquests vials i després valorar què ha implicat aquest temporal a nivell de a dins del bosc, no? Una cosa és el que veiem d'afectació física en aquí, en les pistes o en els camins, i després és a dins del bosc com aquesta caiguda d'arbres ens afectarà en el risc d'incendis o en les possibles plagues, no ho sabem.
Les ADF continuen reclamant un pla de gestió dels boscos, ja que temen que algun dia a la Garrotxa hi acabarà havent un incendi forestal gran.
Sí, és que a la taula sempre parlem de lo mateix, no? L'espai públic, l'espai privat, la massa forestal, però hem d'obrir el camp visual i al final tot això és un... hem d'agafar-ho com una sola parcel·la i hem de dir què fem aquí dintre, perquè vull dir, el dia que cremi rebrà el sector públic, el sector privat, ens quedarem sense la vegetació del nostre entorn i tot seran lamentacions. I això, bé, és que dona molta impotència parlar d'això i veure com està, i que, bueno, que costa tant, no?, tirar endavant, doncs, programes de gestió, que, torno a dir, no és fàcil, s'ha de veure com es gestiona, econòmicament com es tira endavant tot això, quin aprofitament donem a aquesta fusta, no?, però seria de trobar una sortida, perquè realment, bueno, les imatges crec que ho diuen per si sol.
Creuen que és necessari que les administracions es posin d'acord per gestionar d'una vegada per totes els boscos, uns boscos que la Garrotxa durant anys s'hi havia fet carboneig i explotació forestal, però que ara estan generalment abandonats, i si durant la primavera no va plovent i tot s'asseca, a l'estiu es patirà de valent.
Doncs bé, seguim endavant amb altres temes. Això sí, no deixem encara les qüestions lligades amb la despoblació i en les mesures que s'estan intentant prendre perquè els pobles es tornin a omplir de gent. A Planoles han escollit el municipi per presentar el programa de rehabilitació per al món rural del 2026. És una convocatòria de 5 milions d'euros destinats a subvencionar la rehabilitació d'habitatges en municipis rurals. Ens ho explica en Marc Roura.
El Ripollès ha celebrat l'activació del programa de rehabilitació per al món rural 2026, una convocatòria de 5 milions d'euros per subvencionar la rehabilitació d'habitatges en municipis rurals. La presentació del nou programa de subvencions es va dur a terme a Planoles i va comptar amb la presència de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque.
Busquem mobilitzar habitatges existents buits. Ho deia l'alcalde i és així, ens dirigim a 590 municipis a tot Catalunya, municipis rurals, i el que volem és recuperar i posar en valor aquest parc d'habitatge existent i, per tant, posar habitatges nous a través de la rehabilitació d'habitatges que hagin estat desocupats almenys els últims 2 anys i també allotjaments dotacionals.
Un dels habitatges que es podrà beneficiar d'aquest programa serà el que està ubicat a l'escola de Planoles. El seu alcalde, David Verge, ha afirmat que es presentaran amb aquest habitatge i que el programa és un primer pas per retornar la vida al món rural.
Amb més habitatge, amb més gent per les escoles rurals, més gent per l'escola les Bressol, més negoci pels municipis entre setmana, de dilluns a divendres, val? Més la gent jove, doncs, arrelament de la gent jove, gent que vol venir a viure al món rural, que en tenim demanda, tenim molta demanda, ens hi pensem presentar, vull dir, això està claríssim, i ens hi pensem presentar en un habitatge públic, aquest que teniu aquí a darrere, que havia sigut de l'escola, i un habitatge que estem esperant aquesta subvenció amb Candeletes i que segurament el traurem per famílies amb fills per l'escola rural.
En total, 15 dels 19 municipis del Ripollès es beneficiaran d'aquest programa. El president del Consell Comarcal, Amadeu Rossell, ha celebrat la mesura i creu que ajudarà a fer front a les dificultats que té la comarca.
Ens costa trobar, doncs, habitatge per aquesta gent que volen venir a treballar, gent que també es vol instal·lar aquí a la comarca, i per tant les escoles també, algunes escoles també necessitem els pobles, doncs, que ens vingui gent per poder, doncs, guarnir aquestes escoles que puguin tenir continuïtat, i per tant qualsevol cosa que sigui en favor d'això per nosaltres és molt benvingut i ho recolzarem tant com puguem.
De fet, els micropobles són majoria en l'àmbit català, però representen un tant per cent molt baix de la població. El president de l'Associació de Micropobles, Joan Solà, confia que la subvenció ajudi a revertir la dinàmica de despoblament.
Som el 51% dels municipis i el 2,4% de la població, un percentatge que va baixant, o sigui, aquests últims anys ha anat baixant. És a dir, per revertir aquesta situació, doncs s'han de prendre mesures contundents i pensades per aquest món rural. I també en l'àmbit de l'habitatge, com s'ha fet, perquè és importantíssim. I en aquest cas, doncs, aquesta línia d'ajuts ajudarà, doncs, a revertir aquesta situació.
A l'acte de presentació també hi han assistit la majoria d'alcaldes i alcaldesses de la Vall de Ribes, així com també algun batlle de la resta de pobles ripollesos.
Canviant totalment de qüestió, la CUP d'Olot demana mesures per reduir el consum d'alcohol entre els joves, atenció, durant les festes d'altura especialment. Roger Isern.
La CUP d'Olot reclama mesures per tal de reduir el consum d'alcohol entre els joves durant les festes d'altura. Des del partit expliquen que, segons les dades presentades fa uns anys per un equip de pediatres de la ciutat, aquest consum passa del 4 al 45% durant els dies de festes i respecte als caps de setmana augmenta del 60 al 80%. Unes xifres que des del partit liderat per Jordi Gasulla volen reduir i proposen una sèrie de propostes com passar de voluntària a obligatòria la formació que reben les persones que treballen a les barraques per tal que coneguin com s'ha de servir alcohol de manera responsable. El regidor de la CUP d'Olot a l'Ajuntament d'Olot, Dani Dorca, també ha detallat una de les altres mesures que instaurarien.
Punts d'aigua públics i visibles a la via pública durant les festes, en els llocs, en els entorns on es produeixen les festes, ja no només al Firal, sinó, per exemple, a la zona de les fires o a la zona de la plaça Major, que no hi ha barraques. Una altra mesura que proposem és que les mateixes barraques, doncs, puguin proporcionar, de fet, ja està escrit que haurien de fer-ho i no s'està fent prou bé, segurament, que quedi escrit, que sigui visible, que si algú necessita, doncs accedir a aigua, pot anar a les barraques, pot demanar que li emplenin el got d'aigua i ho han de fer.
Des de la CUP d'Olot creuen que fa falta fer més pedagogia als joves sobre quins perills pot comportar un consum excessiu d'alcohol, tot i que hagin baixat els problemes derivats del seu consum en els últims anys. Creuen que hi ha feina per fer i que l'equip de govern ha de tirar endavant mesures que des del partit ja han demanat.
Mentrestant, alumnes de tercer quart d'ESO de l'Institut Escola Greda d'Olot impulsen un bar a l'hora del pati. Es tracta d'un projecte pioner, inclòs a les cooperatives d'alumnes que promou la Generalitat i que permet a desenes de joves formar-se d'una manera completament diferent.
Alumnes de tercer i quart d'ESO de l'Institut Escola Greda d'Olot fa 3 anys que impulsen el projecte de la cantina. Es tracta d'un petit bar ubicat al pati del centre i que autogestionen ells mateixos. En parlen dos alumnes, en Soleiman i la Maria Esther.
Pues fem com un servei perquè tots els alumnes i professors i conserges, ja que ho fem a tota la institució, pues, puguin tenir un esmorzar a l'hora de pati.
També ens organitzem per comissions i dentro d'aquestes comissions hi ha grups que ens identifiquem com porculós i rotem cada dia de la setmana.
Asseguren que aquest projecte els ha ensenyat a fer un pressupost, a fer servir l'Excel, a treballar en equip i ajudar-se mútuament a emprendre i a innovar. Ells mateixos són qui porten un control dels productes que venen i assegurar que tot estigui a punt. Una part dels diners que guanyen els reinverteixen en el mateix projecte i la resta els donen a Creu Roja. Així és com funciona aquesta cooperativa d'alumnes del Greda. En parlen Mireia Dossil, directora del centre, i Pili López, coordinadora pedagògica.
Hi havia tot un gruix d'alumnat que estava poc motivat pels aprenentatges, que no seguia el currículum més estandarditzat del departament i que els hi feia falta algun projecte més manipulatiu i que donés sentit real, no, a la seva trajectòria.
És un tipus d'alumnat que està a l'aula oberta i els perfils són alumnes que potser no són tan acadèmics, sí, i que tenen ja una motivació per aquest món més professionalitzador, no? I llavors sí que hi ha uns aprenentatges, no?, que són curriculars de les àrees de català, de castellà, de matemàtiques, d'anglès, però després ells no fan potser altres matèries optatives, sinó que ens basem en aquests projectes més manipulatius. I que l'experiència ens diu que quan ells és un aprenentatge tangible i que ells veuen i no queden a l'abstracció, l'aprenentatge és molt més significatiu.
Experts en cooperatives d'alumnes de l'Espurna són els que guien els joves a tirar endavant la seva cooperativa i el seu projecte.
No deixem encara els cursos, ara, però per més adults, perquè Olot i la Palma impulsen la segona edició del curs internacional de vulcanologia. Es farà aquest mes d'octubre, Natàlia Moreno.
Després d'exaurir totes les places en la primera edició, el curs internacional de vulcanologia Olot la Palma tornarà aquest 2026 amb una segona edició que vol consolidar aquesta proposta formativa especialitzada en l'estudi dels volcans. El curs se celebrarà del 12 al 24 d'octubre i reunirà estudiants, investigadors i professionals interessats en la vulcanologia en un programa intensiu que combina teoria, pràctica i sortides de camp. Igual que l'any passat, la formació es desenvoluparà entre dos territoris volcànics, la Garrotxa i l'illa de la Palma. A la comarca s'hi tractaran qüestions com la petrologia, la vulcanologia física o la geofísica aplicada, mentre que a la Palma el focus se situarà en la geologia de les Illes Canàries, la vigilància volcànica i la gestió del risc. Tot plegat en un context marcat també per l'activitat sísmica i el vulcanisme actiu a l'arxipèlag, amb referències a episodis recents, com els moviments sísmics registrats al voltant del Teide aquest any. Ho explica Xavier de Bolós, membre del Geo3BCN i del CSIC.
Aquests grans volcans, doncs, que tenen activitat volcànica, doncs, en aquest curs també, doncs, es treballen, s'estudien, es tracten d'entendre i sobretot de donar eines de cara que els professionals, doncs, puguin tenir el coneixement necessari per poder donar resposta a situacions d'emergència i de crisis volcàniques.
Una de les novetats és que el curs es troba en procés d'acreditació per part de la Universitat de Girona, amb l'objectiu que pugui convertir-se en un diploma expert, un postgrau equivalent a 11 crèdits.
Seminaris d'especialització on es donaran temaris específics amb especialistes que vindran expressament a donar, doncs, aquests seminaris de temes concrets, de temes específics, tals com l'aplicació, doncs, de mètodes geofísics per entendre els volcans des de profunditat, o bé tota la part de ciència en obert, tota la part, doncs, de com s'han de treballar científicament les dades d'accés obert i de bueno, ètiques i professionalitat científica.
Ara són 9:45, anem als esports. L'equip absolut de waterpolo del Club Natació Olot aconsegueix l'ascens a primera catalana. El conjunt dirigit per Jan Ivern ha fet una temporada excel·lent i, tot i que li falta un partit per tancar-la, ha aconseguit guanyar tots els seus partits.
El primer ascens de la temporada. Aquesta és la fita que ha aconseguit l'equip absolut del waterpolo del Club Natació Olot després de derrotar el Figueres. El conjunt olotí ha demostrat una superioritat important respecte als altres rivals, guanyant tots els partits fins al moment. De les 13 jornades que ha disputat, n'ha guanyat 13. I ha ha aconseguit 219 gols a favor i n'ha encaixat 121. L'Olot ha aconseguit derrotar el Figueres aquest divendres i també dissabte en el doble partit que tenien pendents amb dos conjunts. Amb aquesta victòria, l'equip sènior de waterpolo a Club Natació Olot ha aconseguit tornar a primera catalana, un objectiu que la temporada passada es va escapar per poc. El tècnic Jan Ibert valora la temporada del seu equip.
Estem molt contents amb això, vull dir, al final fer 13-13 per molt, com dius tu, que sembla que ens passegem, no és gens fàcil. Sempre hi ha alguns partits que no s'acaba de jugar del tot bé, que l'equip està cansat, que costa, però sí, mica en mica hem anat fent partit a partit i ens hem plantat ara a final de temporada, sobretot fa un parell de setmanes quan vam guanyar el Sallent aquí a casa, que ja pràcticament, com qui diu, teníem l'ascens a tocar i la veritat és que molt contents de la temporada com ha anat.
Tot i que el ritme de partits no és el normal, perquè en moltes ocasions l'Olot ha hagut de disputar partits ajornats i durant tot el curs sempre ha anat amb un o dos partits ajornats, finalment ha aconseguit l'objectiu de principi de temporada. Tot i que l'equip al complet ha estat regular en aquests 13 partits, cal destacar les figures d'Arnau Abel, que ha marcat 45 gols i que és el segon màxim golejador, i també la d'Arnau Casadevall, que de moment en porta 37 i que també és el tercer màxim anotador d'aquest grup. Ibern explica quines han estat les claus d'aquest ascens.
Sí, sempre és important aprendre de quan et quedes a un pas d'aconseguir alguna cosa i l'any passat que vam estar a punt també ens va enfortir, no? En general a mi, als jugadors, a intentar buscar, bueno, el retorn d'alguns altres jugadors i fer que aquest any fos possible.
L'equip de waterpolo del Club Natació Olot pot tancar encara millor aquesta temporada. Aquest divendres podrà celebrar l'ascens a la seva gent en el partit que es disputarà a 8:45 de la nit a les instal·lacions del Club Natació Olot i que l'enfrontarà a l'anglès, últim classificat.
Anem acabant parlant d'esquí. Jordi Vicario i Míriam Saguadogo han estat els esquiadors més ràpids de la 49a edició del Memorial Jordi Peix de Vall de Núria. El Club Esquí Fontalba celebra la bona participació aconseguida aquest any. Martí Palau.
La 49a edició del Trofeu Jordi Peix ha clos amb èxit la temporada de cursets d'esquí del Club Esquí Fontalba a Vall de Núria. Prop de 50 participants han format part de la competició i Jordi Vicario en categoria masculina i Míriam Saguadogo en femenina han fet el millor temps. Després de la prova es va acabar la jornada amb un tardeo a la cabana. El club està molt satisfet amb la participació, que s'ha vist augmentada per la gran quantitat i bona qualitat de la neu aquest curs, que també ha incrementat els nens i nenes apuntats als cursos d'esquí. Ho explica Jordi Peix, president del Club Esquí Fontalba.
Bueno, aquest any ha sigut una gran temporada, sobretot per la neu que hi ha hagut, i a nivell de cursets i de totes les activitats que hem fet, doncs hem tingut moltíssima gent, i aquest any també s'ha notat reflectit al final a la cursa social, que és el final de festa una mica.
Enguany s'han registrat uns temps molt bons, a prop dels rècords de la competició, tot i que aquests no s'han superat. Jordi Vicario ha fet un temps de 21 segons i 62 dècimes, mentre Míriam Saguadogo ha passat per la línia d'arribada amb 22 segons i 65 dècimes. La rapidesa dels esquiadors respon a molts factors, com són l'estat de la neu, el vent o el circuit, que canvia any rere any. L'entitat celebra que hi hagi falera per l'esquí i que el planter del club estigui tan ben cobert.
Això també va en funció una mica de la manera com està marcada l'eslàlom gegant, dels corredors que hi ha, de la neu que hi ha. Aquest any hi ha hagut bons temps, molt bons temps, però inclús havíem fet temps absoluts amb millors temps, eh? Però, clar, puja una generació molt forta i estem molt, molt contents nosaltres de com està evolucionant el club i res, contents i agraïts de tota la participació que hi ha.
L'any vinent el Memorial Jordi Peix celebrarà 50 anys i la direcció del club ha confirmat que prepararan quelcom especial. Mig segle de vida no es fa cada dia i el trofeu s'ha convertit en una referència a la comarca i en el tradicional acte de clausura de la temporada de cursets.
Gràcies, Martí, que passeu un bon dia. Demà hi tornem amb tota l'actualitat de les nostres comarques. Bon dia a tothom. 5 minuts.